Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest cinquè diumenge durant l'any, comencem una setmana més a Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Forit, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control, Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els oferiran comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana destacam la campanya de Mans Unides que s'està realitzant amb diferents activitats per Menorca.
Comencem i d'or i ho farem amb un dels comentaris sobre el Salm 34-33 que escoltarem en la veu de la monja de Santa Clara, germana Gadi Bosch.
Salm 34-33. Les relacions interpersonals s'alimenten en el diàleg, un diàleg franc, humil, obert, acollidor, en actitud d'escolta. Sense escoltar, atentament, no arribam a copsar el batec del misteri de l'altre. El Salm 34 en descobreix un Déu que escolta els seus fills i filles. Els ulls del Senyor vetllen pels justs, els escolta quan criden auxili. El Senyor és a prop dels cors que sofreixen. Una pregària sincera, amb humilitat i acompanyada d'una vida honrada, sempre és escoltada pel Senyor. Beneiré el Senyor en tot moment. Tindré sempre als llavis la seva lloança. Alegrar-se en el Senyor, beneir-lo, genera alegria en la persona que prega. La meva ànima es gloria en el Senyor. Se n'alegraran els humils quan ho sentin. Saber escoltar és una forma d'estimar.
En la seva catequesi de la setmana passada, el papa Francesc va començar amb una reflexió sobre les benaurances en l'Evangeli de Sant Mateu i sobre el carnet d'identitat dels cristians, indicant que ha de descriure la cara i l'estil de vida de Jesús.
El Sant Pare va dir que l'Evangeli ens diu que Jesús, en veure la gentada que el seguia, va pujar a la muntanya i es va asseure, i dirigint-se als seus deixebles va programar les benaurances. El missatge estava dirigit als seus deixebles, però també a la gent, és a dir, a nosaltres, a tota la humanitat.
A més, la muntanya on predica Jesús ens recorda el Sinaí, on Déu va dictar a Moisès els 10 manaments. Ara, en les benaurances, Jesús es dona els 9 manaments, que no són normes, sinó que assenyalen el camí de la felicitat que ell ens proposa. La paraula benaurat ve del terme grec makarios, que significa el qui està en condicions i en condició de gràcia, la persona que avança en l'amistat de Déu, ha explicat el Sant Pare.
Cada benaurança està composta de 3 parts, ha descrit el pontífex. Inicia amb la paraula benaurats o feliços, segueix amb la situació en què aquests es troben i acaba amb el motiu pel qual seran feliços, introduït per la conjunció perquè.
Així, el papa ha assenyalat un aspecte important. Les benaurances il·luminen les accions de la vida cristiana i revelen que la presència de Déu en nosaltres ens fa veritablement feliços. De vegades, Déu tria camins difícils d'entendre. A vegades no ho entenem perquè ens passen certes coses, ha aclarit.
Per exemple, ha detallat el papa, de vegades és difícil entendre els nostres propis límits, el de les nostres derrotes, però és allà on Jesús manifesta la força de la seva salvació i ens concedeix la veritable alegria.
I ara, a continuació, els hi passem a explicar el que ha estat notícia aquí a la nostra Església Menorquina. Són les activitats d'avui. En primer lloc, tots els detalls sobre la jornada de la infància missionera.
El passat dissabte 25 de gener, els infants en procés d'iniciació cristiana de les parròquies de Menorca es van reunir a la sala multifuncional de Ciutadella per a compartir i celebrar la jornada d'infància missionera d'aquest curs, amb el lema «En Jesús a Egipte en marxa». Van reflexionar sobre les dificultats i les situacions de les persones que es veuen forçades a deixar casa seva per poder viure en seguretat, com va succeir en la Sagrada Família en la seva fugida a Egipte. Amb els contes d'en Pau Terruell i na Carmina Mas, van poder prendre consciència de les dificultats dels refugiats, de la necessitat de cuida i de la importància dels consells que reben de Jesús i que també reben a través dels seus pares, mestres i catequistes. Es va celebrar una pregària i es van recollir els donatius dels grups parroquials que seran destinats per a projectes d'ajuda humanitària. Aquesta trobada va ser un important per aconseguir que els infants descobreixin la importància de la seva fe, encara en creixement, i de compartir amb els altres infants del món allò que aquí tenim.
A continuació els informem sobre la nova trobada dels joves universitaris a Barcelona.
Després del temps de Nadal, els joves universitaris es van tornar a reunir a Barcelona amb la participació d'en Irene Coll i en Joan Lluís Torres, membres del Secretariat de Pastoral Universitària, per continuar amb les seves reflexions. En aquesta trobada, els joves van reflexionar sobre un greu problema social, la pobresa en la nostra societat. Van concloure que la pobresa és molt complexa i que en molts de casos es tracta d'una falta de recursos o bé de la falta d'uns valors bàsics i d'una riquesa espiritual. També van expressar la importància d'aconseguir una vida digna per a tots i com a joves ser un exemple practicant i impulsant el servei, el voluntariat i la solidaritat. Aquest grup de joves va mostrar la seva voluntat de viure amb senzillesa, edificant un equilibri entre el que és necessari i el que és prescindible i construint xarxes d'esperança en la nostra societat.
Per acabar, la informació sobre la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau.
El dilluns passat, 30 de gener, es van dur a terme actes en els diferents centres de Menorca amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Un dels actes que va reunir més alumnes va ser el que es va celebrar a la plaça de l'Empordà a Ciutadella, on els col·legis Nostra Senyora de la Consolació i Sant Francesc de Sales, juntament amb les escoletes infantils Espuriol i Lloguina, van fer un acte comú i sobre el terra de la plaça van construir un electrocardiograma de la Pau per mostrar que la Pau neix dels nostres cors. Uns dies abans, cadascuna de les aules havia reflexionat sobre la Pau i havia escrit una paraula de resum en una tira de cartolina blanca. En arribar a la plaça, amb un cor gegant amb la paraula Pau, els alumnes van dipositar les cartolines amb paraules com respecte, diàleg, perdó, ajuda i estimar. L'acte va continuar amb la lectura d'un manifest per la Pau i la mullada simbòlica d'uns coloms. I al final, tots els alumnes van cantar el tema La Festa de la Pau de l'artista Damaris Gelabert.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara us hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Curses prematrimonials. Primer de tot, a l'Arxiprestat de Mo.
Els dies 11, 13, 18 i 20 de febrer, de les 20:30 a les 21:30 hores, a la Casa de l'Església de Maó.
A l'Arxiprestat del Centre.
Els dies 10, 11, 12 i 13 de febrer, de les 21 a les 22 hores, a l'Església de Santa Maria de Ferreries.
A l'Arxiprestat de Ciutadella.
Serà els dies 3, 5, 10 i 12 de març, de les 20:30 a les 21:30 hores, en el Seminari Diocesà de Ciutadella.
Consell de Presbiteri.
El dimecres 12 de febrer, el nostre bisbe Francesc convoca els preveres per celebrar el Consell Presbiteral a les 10:30 al Santuari de la Mare de Déu del Tor.
formació d'agents de pastoral de joves.
Els dies 15 i 16 de febrer, formació dirigida als agents de pastoral juvenil i als més joves al Santuari de la Mare de Déu del Toro. La inscripció està oberta fins a l'11 de gener. Trobareu tots els detalls en el full dominical de Cas Diumenge i a les xarxes socials del Bisbat de Menorca.
Xerrada de formació sobre la soledat.
Dissabte 15 de febrer, xerrada a càrrec de Pilar Castro sobre la soledat de la gent gran, a partir de les 10 hores, en el Centre de Convencions d'Es Mercadal.
Reunió dels voluntaris de Ràdio Maria.
El diumenge 16 de febrer, reunió dels voluntaris de Ràdio Maria a les 10:30 hores a la parròquia de Sant Antoni Abat de Maó.
A continuació, escoltarem el comentari que ens fa arribar aquesta setmana el bisbe Francesc.
En la tradició de los padres de la Iglesia, se suele presentar a la Iglesia como una madre. Tertuliano, Cipriano y sobre todo San Agustín desarrollaron este tema. La Iglesia es madre porque engendra hijos y les enseña a vivir la fe en Jesucristo. En uno de sus sermones dice San Agustín que vosotros comenzáis a tener a Dios por Padre en el momento en que habéis nacido de aquella madre que es la Iglesia. Por medio del bautismo, la Iglesia nos regala la vida de hijos de Dios y en su seno crecemos como tales. Como madre, la Iglesia tiene el corazón abierto para acoger a todos. Resulta muy significativo que en el siglo III, cuando los cristianos eran perseguidos sin piedad, la Iglesia se planteara qué hacer con todos aquellos que, por temor a sufrir el martirio, habían renegado de su fe o simplemente la habían ocultado o disimulado. Hubo algunos autores que sostuvieron posturas rigoristas, considerando que la Iglesia tenía que excluir de su seno a todos esos apóstatas. Pero triunfó la postura del Papa Cornelio y de Cipriano de Cartago, que eran partidarios de admitirlos de nuevo después de una penitencia adecuada. La Iglesia es madre que no puede excluir al pecador, aunque éste, en un momento de debilidad, haya desertado de la fe. Como madre, la Iglesia debe mantener siempre sus puertas abiertas, esperando que el hijo pródigo regrese para que pueda entrar sin dificultad. Por eso dice el Papa que la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Nunca debe cerrar las puertas. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para todos. La Iglesia es madre y nos recibe a todos como madre. Frente a la tentación de rigidez, la Iglesia, cada una de nuestras comunidades, debe mantener actitudes maternas, de mansedumbre, bondad, comprensión y ternura. Sí, la Iglesia tiene que aprender a saber acariciar a sus hijos y darles ternura, porque de lo contrario se convierte en una asociación sin calor humano, huérfana. Como madre, habla a los hijos y confía en ellos, sabiendo reconocer lo bueno que tienen y escuchándoles. Ha dicho el Papa, la Iglesia es madre de corazón abierto, que sabe acoger, recibir, especialmente a quien tiene necesidad de mayor cuidado, el que está en mayor dificultad. La Iglesia, como la quería Jesús, es la casa de la hospitalidad. ¿Y cuánto bien podemos hacer si nos animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger? ¿Cuántas heridas, cuánta esperanza se puede curar en un corazón donde uno se pueda sentir recibido? Por eso hay que tener las puertas abiertas, sobre todo las puertas del corazón. Por último, conviene subrayar que la Iglesia aprende a ser madre mirando a María, la madre de Jesús y de la Iglesia. De ella aprende la humildad, la ternura, la acogida, el perdón. Por eso pido a Santa María que enseñe a cada una de nuestras comunidades el secreto de ser madre, para que tengan como ella un corazón bien grande que acoja a todos.
Amb el missatge i reflexió que ens fa aquesta setmana el nostre bisbe Francesc, el dia d'aim adeu.
Vos convidam a estar de nou amb nosaltres el diumenge que ve.
Que tingueu una bona setmana i moltes gràcies per escoltar-nos.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu! Adeu.